Hola, bona tarda, benvinguts al Tal com Raja, cada dijous aquí a les 8 del vespre, disposats a parlar de l'actualitat. Avui tenim a la Feli. Hola, Feli.
Hola, bona nit, bon
vespre.
Estàs bé?
Sí. Amb ganes de col·laborar amb el programa, que feia dies que no venies.
Feia dies que no venia, sí.
Vale, ens alegrem molt que siguis aquí.
Faig moltes coses, eh?
Sí, ja no. No ho dubto, que si falles és perquè no et quedes a casa mirant Netflix, està claríssim. El Jordi Santa Maria, hola Jordi.
Què tal, bona tarda.
Estàs bé?
Sí.
Com estava la carretera?
Bé, el clima fresquet.
Però està bé, no?
Sí, no, és un passeig agradable. Vinc amb moto, com ja he comentat alguna vegada i...
Però no és millor aquesta temperatura que no la del diumenge passat, 30 graus, que això és...
Sí. Bé, amb moto, 30 graus, pots anar fresquet, vull dir, amb el vent i això, però bé, sí. A veure, 30 graus, doncs, sí, era...
Són graus, eh?
Sí, no és el més agradable, sí.
Molt bé, doncs benvingut. I a l'Agustí, què tal?
Hola, bona nit.
Bé?
Sí.
Cada dijous et preguntem si ja estàs recuperat del tot, no sé. L'Antonio no hi és avui per preguntar-t'ho.
Porto un 3-4 dies que ja no tinc aquella tos perruna, o sigui, home, que pues... espero que ja per fi ho anem superant. Però ara, en la davallada de temperatures que tenim i amb la sort que estic tenint, home, vés
no.
A saber com estaré la setmana que ve.
No. Hi ha un llibre que es diu El Secreto. Has d'anar pensant en la cosa positiva, de que no tornaràs a estar malalt. A més, t'has de recuperar sí o sí.
Home, però... això ho deia el Joan Capri, quan feia aquella sèrie del doctor Caparrós, que sempre deia que el refredat era un estat mental, que tu t'havies de convèncer que no ho està, que el dia que deies que estaves malalt, malament, perquè llavors caies.
Jo no sé si el Jordi té coneixement del Joan Capri.
Sí, el Capri... Jo crec que el conec pel Buenafuente.
Ah.
Perquè, clar, jo el Capri no el recordo veure en les seves sèries, no? Feia la sèrie i tal... Però Buenafuente jo l'he seguit molt i sempre ha tingut a Capri de referent. I algun cop a TV3 anar que posen, no sé, alguna imatge d'aquella època i tal. Sí.
Jo un dels meus referents catalans, còmics catalans, en aquest cas còmica, era la Mari Sampere. Jo la Mari Sampere era...
Sí,
era una cosa increïble, no? A més, com una persona tan catalana, amb aquell accent en català, doncs va ser un referent a tot Espanya. Vull dir que era aquest humor català que molts de fora de Catalunya no s'ho creien, no? Que aquí també reiem, no? Bueno, escolta, anem a parlar dels assumptes d'avui. Jo vull començar avui pel tema d'això de les piscines, que bueno, ja no sé per on agafar aquest tema i no sé què penseu vosaltres. I tinc la sensació de que la Generalitat el que ha fet és passar la pilota als ajuntaments, i els ajuntaments, especialment els de l'arc metropolità, s'han rebotat moltíssim amb aquesta idea, no sé com la ve, ara em direu com la veieu vosaltres, d'obrir piscines privades per, com a servei públic, no? I no sé si aquí entra en contradicció la propietat privada amb lo públic, no sé. I al final sí que és cert, dic jo, no sé, que els ajuntaments són els que coneixen bé la realitat de cada ciutat, no? De cada zona seva, i per tant són els més adients per dir si poden obrir o no, però també és cert que hi ha un buit legal i ho deixen a poc temps d'obrir les piscines, vull dir que queda poc, si s'han de contractar socorristes, bueno, tota una mena, no sé, comencem per l'Agustí, no sé com veus aquest tema.
Una altra vegada d'aquelles notícies que quan te la mires dius, a veure, o estic llegint un diari de debò o estic llegint un diari d'humor? Perquè no pot ser que a aquestes alçades de la vida es plantegin això. Aviam, el problema, si tot arrenca del famós problema de la sequera, de que aleshores poden haver restriccions de l'utilització de l'aigua, etc. A veure, no és algo que va començar fa 3 mesos, ja s'arrossega d'un any abans com a mínim. Llavors, quan un llegeix la notícia aquesta, la sensació d'improvisació, de no saber què fer, de que ara pot venir un cacau i ara aviam com el resolguem i com li has dit, mira, patada palàntica, ho facin els ajuntaments, senzillament, bom, jo no ho entenc. I després, per altra banda, ja ho trobo sorprenent. A veure... El que són piscines públiques, entenc molt bé que aleshores pugui haver-hi fins i tot portes obertes en determinades circumstàncies d'una onada de calor, vale. Ara, el que són, bueno, per una banda, quan parlem de piscines privades, per exemple, per la primera cosa que se m'ha acudit, el Club Natació Sabadell, per exemple, vale, podríem parlar-ne. Ara, una comunitat de veïns que la tingui a cobrir al públic, em sembla que això costa molt de justificar. I també, com molt bé has apuntat, sí, molt bé. Ara, mira, que sigui públic. Com està el tractament d'aquesta aigua? És realment salubre? El tema dels socorristes, el tema dels salvavides, o sigui, hauria de tenir les condicions com si fos una piscina pública. Llavors, fer-t'ho aquí, que estem a dia 18 d'abril, que això d'aquí a un mes ja començarà a activar-se, pues que algú m'expliqui com s'ho faran, perquè jo com a mínim no ho veig.
Hi ha gent que deia que, a veure, piscines comunitàries enormes, d'aquelles que no sé si a Castellà n'hi ha, no? Hi ha 400 vivents en un bloc de pisos i tenen, Sabadell sí que n'hi ha d'aquestes, aquestes podrien obrir, però clar, si hi ha 400 veïns i obre la piscina, i a lo millor no tenen dret, o sigui, segons la normativa, no totes les piscines han de tenir socorrista, doncs clar, si entren 800 persones potser sí, llavors això entra en contradicció, no sé, Feli, com ho veus tu aquest tema?
No, sí, estic totalment d'acord, no crec que hi hagi gaire cosa més a afegir. La qüestió és aquesta, és a dir, com tu molt bé deies i tu també, Antonio, hi ha un buit legal, com es fa? O sigui, deus en guard que passés alguna cosa amb una d'aquestes piscines privades, amb una de pública hi ha problemes, doncs no diguem en aquest cas, no? I per altra banda, jo el que no entenc és com fa uns dies no es podien omplir les piscines privades i ara sí. En tot cas, això s'hauria d'explicar molt bé. O sigui, què estan preveient? Que serà un estiu altament tòrrid i que necessitarem tota l'aigua possible per fer refugis climàtics? Si és així, doncs no poden deixar-ho així i ja ho arreglaran els ajuntaments, sinó que bueno, hi ha tota una normativa que hauria de ser la mateixa per tothom i que estaria molt bé que fos unificada i fer-la des de la Generalitat i fins i tot donar subvencions, perquè clar, si ara de repent un ha de pagar o aquestes comunitats, no? Perquè no sé què passaria amb les cases particulars que tenen piscines. Ja no sé com funcionaria això com a refugi climàtic i obrir-la al públic. Uh-huh. A quin públic l'obres, no?
Hi ha gent que pensa que les piscines no són un refugi climàtic perquè a 40 graus fora fa calor. I l'aigua pot ser que estigui calenta. Per tant, un refugi climàtic seria un lloc on hi ha un aire condicionat, o no sé, una biblioteca...
Però bueno, sí que és cert, i jo recordo, això ja s'ha fet, no? Quan hi ha hagut onades de calor, aquí s'han obert les piscines públiques i que entri tothom que vulgui, no? Que això em sembla bé, perquè... Jo què sé, potser amb uns nens petits has de sortir del pis o de l'apartament i no n'hi ha prou en tenir aire condicionat, sinó que s'han de moure i, per tant, han de sortir fora, no? Però el que sí que és cert és que tot això s'ha de pensar més i doncs, sembla... No sé si és una qüestió en base electoral, que tampoc l'entendria gaire, perquè més aviat una sensació de confusió, no? D'improvisació, si més no...
I perquè, a més a més, com deia, no dona temps contractar, de fer els contractes. Això va lent a l'administració.
Bueno, i no sé si hi haurà tant socorristes ni tanta gent preparada com per fer-ho. Aquesta és una altra. No?
I la contradicció amb la propietat privada, com deia, no? Perquè suposo que aquí a Castellà el que més hi ha són piscines privades, particulars, no? Que diuen, bueno, escolti, vostè no entra a la meva piscina, que això és meu. Clar. Deixa'm, Jordi, abans d'opinar, que per primera vegada farem una cosa que jo crec que està bé, que ja ho havíem d'haver fet abans, i és que aquest programa, com que és en directe, ofereix la possibilitat de que algú que ens estigui escoltant pugui opinar i pugui trucar, que això també està bé. I si algú que ens estigui escoltant vol donar la seva opinió sobre aquest tema o sobre els temes que parlem avui, pot trucar al 93 714 40 40. 93 714 40 40. Jordi.
Doncs jo resumiria amb el que heu parlat i el que crec jo en tres conceptes, no? Improvisació, que des de la Covid doncs, hem vist que és una manera de fer política, que potser porta més anys, però s'ha vist molt clarament, perquè sí, sembla que es vagin prenent decisions sobre la marxa, no tenen cap sentit a última hora, quan no dona temps. L'altre és que estem poc informats, no? Que deia la Feli, vull dir, no sabem què vol dir, ens comuniquen decisions però no sabem per què, morirem de calor aquest estiu, no, hi haurà aigua, no sé, tot són dubtes, no ens parlen clarament, I l'altre concepte que jo utilitzo molt últimament és el de brindis al sol, perquè és això, no? No? Que la gent, i a més carregant les coses a la ciutadania, no? Que la gent obre les piscines. Clar, tot això és molt maco, però és com si siguem realistes, com dir, a partir d'ara tothom que aculli a la persona, no, el homeless que tingui al seu carrer, que pugi a casa seva. Vale, mira, ojalà fóssim així els humans, no? Però no, no som així. Aleshores. Crec que fan polítiques poc realistes i no sé, no sé realment, perquè jo també penso si hi ha algun rèdit electoral, no? Però clar, cada decisió que prenen la critiquem, no se'n pot estar al rèdit electoral. Potser... Jo crec que allò de una mica, com era allò, que hablen de ti, però aunque sea para mal, que sembla que facis alguna cosa. No ho sé. Potser hi ha estudis, no? que han fet els polítics i els analistes que demostren que això és útil a nivell d'impactes i a nivell marketingiano i de comunicació.
Però... Perdona,
no, sí,
però bueno, jo també resumint, no? Sí. És que no puc agafar aquesta notícia per enlloc, no? Perquè qui ha fet això, que en teoria no són polítics, són tècnics, no? Perquè són els primers que veuen tot, al final dius, a veure, digue'm els arguments, digue'm, a veure, subvencions, perquè clar, hi haurà subvencions, perquè clar, comunitats de propietaris, que... però a part, el que és de lògica és que una comunitat de propietaris es pot negar...
Sí.
Davant de la llei, a que entri una persona aliena a la seva comunitat. No. Començant per aquí, ja tot el castell aquest que ha muntat s'ensorra. No? No sé, Feli, què volies dir?
No, volia dir que cal tenir les coses clares i que no podem frivolitzar. O sigui, si hi ha una emergència per sequera, hi ha una emergència per sequera. O sigui, s'han de veure què fem amb aquests recursos hídrics. I no sé, i aquesta notícia dona la impressió d'absoluta frivolitat, perquè fa 4 dies no es podien omplir piscines privades i ara resulta que sí, no? A mi em deixen bastant desconcertada, no? I sobretot, és que no ens ho podem permetre no prendre'n seriosament tota la qüestió del canvi climàtic. No ens ho podem permetre, perquè a més els polítics hauran de ser molt valents per prendre decisions que no seran populars, però que seran necessàries.
Per cert que hi ha una sentència, no sé si heu escoltat, a Bèlgica, no sé, perdoneu-me, que no me'n recordo el país.
Sí, unes àvies suïsses.
Sí, no? Suïsses, no, eren? Sí.
Que han aconseguit... Els hi van donar la raó.
Sí, sí, els hi donen la raó.
El seu govern no feia, o el seu país, sí. El seu govern no estava fent prou per combatre
i els han condemnat per inacció climàtica, no? Sí. I no sé fins a on arribarà això i què vol dir, però bueno, simbòlicament té sentit, no? Vull dir que puguin, perquè realment estem en aquesta situació, digues.
Sí, no, en aquest sentit, és que ara m'he recordat d'un tuit que vaig penjar aquesta setmana, que bueno, no va tenir cap repercussió, però tenia ganes de fer, i és que des de fa temps s'ha detectat que a Barcelona, jo visc a Barcelona, a les 11 del migdia, 12, a l'hora que sigui del matí, a certs carrers, ple sol, o sigui, solazo, i les llums ben obertes, o sigui, els fanals, doncs amb tota la seva llum. Clar, dius, mira, un dia pot ser un error, no sé, però no, es dona habitualment. I vaig fer una foto, no? I vaig penjar un tuit, vaig etiquetar l'Ajuntament. Lògicament, clar, no diran res. Però que em fa gràcia això, no? Ens carreguen les responsabilitats de tot, però tu vas encenent les llums de la ciutat a les 12 del migdia, quan ens veiem tots perfectament, que és un cos, que bueno, va contra la sostenibilitat. Aleshores, bueno, aquestes coses resten. O sigui, jo com a ciutadà m'estàs demanant mil coses, sóc culpable de moltes coses i tu, administració, pots anar fent el que et broti, perquè, bueno, doncs no sé, ningú...
Per exemple, el tema de les bosses de plàstic, no? que ens martiritzen, que no, però en canvi la pots comprar, tot està envasat en plàstic a tot arreu. Sí, és veritat, sí, sí, que ara clar. Ja comencen alguns centres comercials a utilitzar bosses aquestes de compost, no? però en general... Bueno, és la gran incoherència de la nostra societat, no? Perquè l'altre dia també en una de les tertúlies aquí del Connectats, a Ràdio Castellà, parlàvem d'aquesta gran incoherència que són els refugis climàtics, no? Perquè, clar, tu dius, no, aires acondicionats, però això també afecta el canvi climàtic, no? I llavors, clar, és una bola que dius, bueno, com ens en sortim? De tota manera, jo tinc claríssim que aquest estiu, abans de l'estiu i tot, haurem de posar-nos les piles amb els aires acondicionats perquè no es podrà viure. No sé, jo crec que és l'única sortida que tenim, perquè
sí,
si no...
Sí, sí. És que malauradament és així. És a dir, no hem fet els deures i jo crec que no els farem. O sigui, ens ho trobarem a sobre i qui podrà sobreviure i qui no podrà. I qui no podrà sobreviure, doncs s'ha acabat, no? Perquè jo, bueno, vaig molt a Camprodon, no? El meu company hi té una casa i anem... I bueno, allí també estan molt en la qüestió del canvi climàtic perquè els està afectant. O sigui, no hi ha neu, això directament, no hi ha neu. Ha nevat ara 4 flocs de neu, ja s'han desfet, s'han omplert els rius i els pantans, però això durarà res i menys, no? O sigui, estan molt preocupats també per tot això i per com gestionar la vall i tal, i no sé què. I clar, van venir experts i un d'ells deia, bueno, és que ara no, ni a ningú de Camprodon o de la vall de Camprodon que li haguessis dit que caldria aire condicionat pels estius, no t'hagués cregut, però és que això dintre d'un o dos anys ja ho necessitarem.
Ahir, per exemple, venia...
I clar, i com tu deies, perdona, és aquest peix que es mossega la cua. És a dir, no hem tingut temps, bueno, sí que hem tingut temps, però no hem estat suficientment conscients com per dir, bueno, és que el que no podem fer és combatre el canvi climàtic utilitzant tecnologies que encara perjudiquen molt més la qüestió del clima.
Jo no sé vosaltres, la Feli ho té claríssim, però jo tinc la sensació que això és un sàlvese quien pueda, no? Sí. Que al final, l'altre dia també llegia que els viticultors del Penedès i tot això ja estan pensant en comprar terres més amunt, perquè, clar, amb la calor no sortirà vi ni cava, és impossible, llavors estan comprant més amunt, que bueno, més amunt és a 1.000 metres, per poder, com a mínim, però clar, tot això és una despesa que a més no assumeixen els governs, sinó els propis empresaris.
Però hi haurà més coses. Si tots
sí, crec que som conscients.
Tots els viticultors del Penedès se'n van, allà què passa? Es queda erm. La gent es mora de gana. O se n'hauran d'anar com les antigues colònies, no? I que els hi preparen una colònia allà per...
I Almeria, per exemple, que tenen tots els plàstics allò, impossible
clar,
que allà es pugui fer un tomàquet a sobre, a sobre dels plàstics a l'agost, no?
Sí,
40
sí,
graus,
és que,
fora,
i
saber...
Sí, sí. No?
Bueno, és un tema recurrent, que continuarem parlant segur,
sí.
Durant molt de temps. Bueno, recordo, 93-7-14-40-40, per si hi ha algú que ens està escoltant i vol opinar sobre els temes que tenim avui damunt de la taula. Bé, hi ha un tema que he posat perquè el Jordi volia parlar d'aquesta Tercera Guerra Mundial, no sé. Dius, oh, la Tercera Guerra Mundial,
jo?
Sí, tu m'ho vas dir. I dic, bueno, ho posarem aquí. Perquè tot el que està passant a l'Orient Mitjà, tota aquesta cosa de l'Iran, no sé què, que poc es diu que va ser Israel la primera que va entrar en un territori aliè, no? I va trencar, no sé com dir-ho, el seu espai aeri i va matar allà una sèrie de persones, i ara totes les represàlies econòmiques i tal van contra l'Iran, perquè ha atacat, ha fet una mena de simulacre, no? Perquè a més va avisar que ho faria. Si tu vols atacar un país normalment no avises. Bueno, tota aquesta cosa, al final sí que hi ha articles que parlen de que això és una avançada, un primer pas per una Tercera Guerra Mundial. No sé si teniu la sensació, i vull que el Jordi comenci a parlar d'aquest tema, de que això és que ens volen ficar la por al cos d'alguna manera, perquè ens callem.
Sí, jo, que no sona ni frívol, però que em fa gràcia el concepte, perquè dir Tercera Guerra Mundial quan estem a un món que vull dir, està a la meitat bombardejat, corren drons por ahí que bombardeixen el que volen, en Àfrica no sabem el que passa, però passa de tot, aquí a Europa tenim bueno, una guerra al costat d'una altra, vull dir, per mi això, no sé si se li pot dir, no sé, Tercera Guerra Mundial o no sé a quin estem ja, perquè fa 20 i pico anys quan... No, a principis del 2000, quan el tema de les Torres Bessones, Iraq i tal, ja es deia Tercera Guerra Mundial. Vull dir, per mi vivim en guerra en aquest món i no sé, tot això forma part, no, parlant amb tu, crec que sí, hi ha una agenda que interessa a alguns de transmetre el concepte de la por, per les raons que sigui, per justificar pujades de preus, certes accions, i després com hi ha una premsa vull dir, uns mitjans de comunicació que els encanta comprar qualsevol titular a aquest nivell, no? Tercera Guerra Mundial, són avui dia clics, aleshores això genera, no? Genera controvèrsia, debats, i crec que així funciona tota la roda. Però, vamos, que Tercera Guerra Mundial, no sé, només cal veure el món, agafar un mapa, no?, ràpid a Google, i que no sé si és molt fiable o no, però més o menys, i veuràs que el món està en guerra. Aleshores, dir Tercera Guerra Mundial no li trobo cap sentit. Per mi són titulars i justificacions per fer accions poc ètiques, segurament.
Perquè al marge del que està passant entre Palestina, Israel, tot, al marge d'això, a qui li interessa més que hi hagi un conflicte? Perquè, clar, segons la diplomàcia, no, estan dient, no, quiets, parats, no sé què. Sobre, es parla de Tercera Guerra Mundial, però també hi ha com una mena de por, no?, de que Israel, sobretot Israel, que té la bomba atòmica, tots ho sabem, doncs pugui fer un pas no desitjat, no?, i que sí, que això desencadeni, doncs, una... Això. No sé fins a quin punt penseu que tot és una... un teatrillo, no? O realment hi ha un perill de que això s'estengui d'alguna manera, des d'Ucraïna, Rússia, fins a baix, no sé.
No ho sé, jo crec que Israel, bueno, no sé si d'Israel, perquè jo, no tots els israelites, no? Netanyahu, el seu govern d'extrema dreta, si han atacat Iran, com van fer deliberadament, i ells sí que no van avisar, i els és igual, o sigui, és una gent que no té cap mena d'escrúpols, ho van fer per desviar, en la mida del possible, l'atenció de Palestina. Per què? Perquè a Palestina no volen que els hi posin pals a les rodes. Volen acabar amb Palestina. Jo crec, que la idea de Netanyahu és s'ha acabat Palestina, s'han acabat els problemes per Israel. Això és el que pensa Israel. I per tant, doncs que ara anem a mirar allà, mireu com ens estem barallant amb aquests, però és que al mateix temps jo segueixo matant a palestins i bueno, i fent el que sigui allà. Ara ja estan també a Cisjordània, ja estan allí fent merder. Volen acabar amb l'estat, bueno, l'estat palestí que no existeix, volen acabar amb els palestins, i això és literalment un genocidi. I és el que persegueixen. Fins a on arribaran amb això de l'Iran? No crec que a Israel li interessi un conflicte allà, perquè ells han de viure allà. No li interessa. El que vol és acabar amb Palestina, anexionar tots aquests terrenys per ell, i s'han acabat els problemes. Això és el que ell pensa, No, bueno, crec que bombardejant acabi en Hamas, sinó que més aviat...
De fet, estic contactant amb una persona de Còrdoba que és un militant sobre el tema de Palestina, a veure si hi pot intervenir en el nostre programa i explicar-nos coses. De moment no m'ha respost, però avui llegia que... No era el tema que havíem de parlar avui, no, però que, per exemple, s'han accelerat les construccions de vivendes a la Cisjordània ocupada des del 7 de novembre, des que va passar allò. O sigui, hi ha una acceleració, diguem, per desviar l'atenció, com que estem aquí, mentrestant construïm allà, no? Però això és un tema que bueno, no sé, ja anirem parlant, perquè malauradament això no s'acabarà. Agustí, Tercera Guerra Mundial, això és un titular o realment tu creus que en algun moment des de Rússia o des d'Ucraïna, de no sé...
Aquestes alçades... Després de tot el que portem en els dos últims anys, des que va esclatar el conflicte amb Ucraïna, que convé recordar que fa més de 10 anys que hi ha un conflicte entre Rússia i l'Ucraïna, si de moment no s'ha arribat a una internacionalització total del conflicte, de Tercera Guerra Mundial, res. I a Israel, tampoc.
Per tant...
és que per pura casualitat, aquesta setmana vaig estar... Bueno, intento llegir una miqueta sobre el tema, però la veritat, se m'escapa perquè hi ha alguns temes que no arribo a assimilar, però sí que va haver-hi un tema que em va cridar moltíssim l'atenció. Resulta que s'ha proposat de crear efectivament un estat palestí. Com a mínim 4 vegades segures. I són els propis palestins els que han dit que no. O sigui, a veure en què quedamos.
Bueno, no sé si avui o demà que es vota a la ONU el reconeixement de Palestina
com
a membre...
De fet, com a A veure, no, evidentment com ha estat no està reconegut, però com a mínim jo quan anava a la universitat ens ho explicaven molt clar, que hi havia entitats sense estat que tenien la consideració d'estat, a veure, perdoneu el joc de paraules, sí. Estats, però que no eren estat, però que podien comparèixer davant d'organismes internacionals, i a veure, recordo que era molt divertit, perquè la primera era la Soberana Orden de Malta, i la segona era l'organització, l'OLP, Organització per l'Alliberament de Palestina. En la qual cosa, que tenen una personalitat jurídica, ho sabem. Ara, realment què és el que està passant allà dintre? Ho sento, jo no puc explicar-ho. En la qual cosa,
bueno, aquí m'he de quedar. Portarem ara, un expert que ens expliqui una mica com està el tema, perquè realment l'altre dia també en una de les tertúlies algú deia que tot el que està passant al món és un fracàs absolut de la diplomàcia, no? O sigui, aquesta diplomàcia que havia actuat, no?, en diversos conflictes, que inclús es feia seure en una taula a països molt complicats, que tant el cas d'Ucraïna amb Rússia com el cas d'Israel amb això, amb Palestina, detecta un món on és molt complicat arribar a acords. Bueno, hi ha hagut acords amb Israel i Palestina que al final, premis de la pau, a l'Obama i tal, però al final ha quedat en res, no? Però vosaltres creieu que estem en un món on la diplomàcia s'ha anat a la merda, per dir-ho així de clarament? O sigui, falten polítics o falten persones, ja no dic polítics, que siguin capaces de fer arribar acords a persones i estats i moviments?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè quines autoritats morals podríem trobar dintre del món polític avui en dia, si anem mirant, no? No ho sé, dona la impressió que això s'ha convertit en un, campi qui pugui, no?, com tu has dit abans. Per altra banda, per la qüestió aquesta, i per tant jo no veig, no sé, qui amb una autoritat moral, per exemple, no? Fa bastant temps les democràcies europees tenien líders que, bueno, tenien un cert pes, no? com a persones, amb valors, ens creiem encara a la qüestió dels drets humans. Avui en dia, Europa, que està pagant a països africans per no deixar entrar els refugiats aquí, que quan arriben aquí els tenen confinats en fronteres allí on no hi ha cap mena de dignitat humana, no? I els drets humans se'ls salten quan convenen. O són tan hipòcrites de dir, bueno, que se'ls salten allà, no? I a l'Àfrica, veritat, que allà ja va de sí, i nosaltres fins i tot els hi paguem perquè ho facin. On estan aquí les autoritats morals per poder seure dues persones? És que a més fa gràcia, perquè, per exemple, tu agafes a Putin, no?, que aquest home deu viure en un món absolutament a part, que està aquí mantenint una guerra, que té un país en el que ningú pot dir res perquè els que són dissidents directament els fa desaparèixer i que no els busqui ningú, i és capaç de dir a Israel que se contenga. I ho diu, i es queda tan ample. Diu, però quina autoritat moral tens per dir això? Com t'atreveixes a dir una cosa d'aquestes, no? Amb aquest ens podem riure, però les hipòcrites democràcies europees avui en dia estan fent... Per tant, no hi ha autoritat moral, que potser és l'única que podria apel·lar a altre tipus de racionalitat, que no sigui una racionalitat bèl·lica, per poder fer la diplomàcia corresponent per apaivagar, no?, totes aquestes coses.
Paradoxalment, sembla que són països de fora d'Europa els que estan intentant, no sé, Sud-àfrica, per exemple. No?, que és un país que sí, a vegades el veiem allà, sí, no?, i que ha tingut també un procés molt complicat de canvi, no? I és el que d'alguna manera està dient, ei, fem alguna cosa, treballem. I en canvi, per exemple, França, que històricament França sempre havia estat a tots els conflictes, vull dir, intentant arreglar tots els conflictes, també el de Palestina i Israel, ara s'ha posat al costat d'Israel de manera ignominiosa, diria jo, i sembla que al final, doncs, no hi ha...
És que has tret un detall molt important. Quan has fet esment de Sud-àfrica, tinc contacte amb un ciutadà rus, que de tant en tant anem intercanviant opinions sobre el tema, I ell sempre m'està insistint molt amb el concepte aquest dels BRICS, que són aquestes economies emergents que ahir estan, però que ningú...
Brasil,
Rússia, Índia, Sud-Àfrica, sí. I en falta un.
I fa poc no sé si va incorporar un altre.
Sí.
Però són països emergents.
Exacte. I aleshores, allò que començaven a dir, a veure, cuidadín, perquè mentre, com molt bé estaves dient tu ara, de que mentre Europa aquí es dedica a la seva pròpia guerra, els Estats Units, que també ara ningú sap per on tiren, cuidadín amb aquestes economies emergents, perquè resulta que tenen més de la meitat dels recursos naturals del planeta, tenen unes economies de que, tot i que estan dient que si les volen caricaturitzar, però que no estan anant gens malament, i que mucho cuidado el país que falta de la Xina.
Xina, sí, no, clar, anava a dir-ho. Sí.
I aleshores, mucho cuidado, perquè et poden passar la mà per la cara en qualsevol moment. I un exemple, no hi ha el cas, però perquè ens entenguem, el famós tema dels cotxes elèctrics. O sigui, jo sóc un aficionat però impertèrrit del tema dels cotxes, i sempre, o sigui, he trobat meravellós que aquí a Europa s'han fotut un tret al peu obligant que tots tots els cotxes a partir del 2030 o 2035 han de ser tots elèctrics, que no es podran vendre de combustió interna, i en canvi resulta que li ha regalat la producció del cotxe elèctric a la Xina, i aquí fotem pels a les rodes. El dia que algú m'ho expliqui, li agrairé, perquè jo no ho entenc.
Però el tant d'hora hem canviat, eh?
O sigui, sí, no, home, siguin, normal.
No, hem canviat nosaltres de tema. Jo estava parlant d'autoritat moral i hem canviat a tots aquests països emergents que són econòmicament emergents,
que,
però clar...
T'he de fer un parèntesi.
Sí.
És que, perdona, ara seré molt directe. És que el tema de l'autoritat moral... realment és importantíssim, perquè és aquell referent que podem tenir tots, que diu, home, segons el que digui, amb tots els meus respectes, si el referent moral que va tenir el món occidental era Barack Obama, apagui i vámonos.
Ja. Però no parlo de l'Obama, parlo de més enllà, no? Sembla que quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, no?, tothom va entrar en pànic i ens vam tornar tots bons i tot això, com va passar quan la pandèmia, no?, i el dia següent ja ningú se'n recordava. Doncs hem entrat al món occidental en moltíssima decadència en tot això. El que jo em pregunto és si aquests BRICS, des del punt de vista econòmic, esclataran i ens passaran la mà per davant, etc. Però no sé com anem de valors. No sé com anem de respecte als drets humans, no sé com anem...
Perquè, els líders tenen... A veure, això ja em llenço a la piscina, no? I potser queda poc formal i científic, però hi ha certa psicopatia entre el lideratge mundial. Vull dir, Putin...
Bueno, Putin està fora d'òrbita.
Vull dir, només cal veure, no?, que demani a un país calma.
Sí,
no seas violento quan ell, vull dir, ja et donen... Veure, aleshores, el psicòpata, o sigui, moral, ètica, doncs ja sabem que no en deu tenir massa. Que, per cert, fa poc llegia que hi havia un estudi, però això molt ràpid ho comento, no té a veure, però que normalment emmalaltien menys perquè són persones que no viuen la culpa.
Clar.
Doncs aquesta part que ens emmalalteix molt, però bueno, és un altre tema.
Però... la teva part de psicòleg, eh? De psicòleg, sí. Que tens una part
però
de psicòleg.
Però sí, no hi ha cap lideratge, ja no sé si moral, però més o menys correcte. O sigui, tampoc demanem una cosa, no? Tampoc...
Que no ho són, no poden ser. Si busquem en tots els polítics, alguns que han estat... que podíem dir que han estat líders positius, grates una mica i sempre trobes alguna cosa.
No, clar.
Som humans, això està clar. No estic buscant aquí un personatge, però bueno, sí que certs valors. Jo volia comentar, amb la qüestió aquesta de la Tercera Guerra Mundial, no? Es posa en por, no? Europa vol rearmar-se i estan buscant justificacions, tal, no? L'amenaça de Rússia, tal. Però jo és que crec que estem en un moment molt complicat, perquè què passarà amb les eleccions a Nord-Amèrica? O sigui, qui és Trump? Què farà aquest senyor? O sigui, aquest senyor, això és un desastre. És un desastre total. No sé qui manega els fils del titell a Trump, no? No sé qui ho fa, no sé si és ell sol, no sé què és el que hi ha aquí darrere. Han arribat a dir... i fins i tot algú ha publicat un llibre, un nord-americà, que diu, bueno, és que és un agent rus, Trump és un agent rus. Mireu com li costa dir alguna cosa seriós o de posar fre al que està fent Putin. Els republicans nord-americans estan disposats a donar diners a Israel, però a Ucrània no. Putin va arribar a dir en campanya electoral no cal que ens hi posem en una guerra que ja està perduda. No? I després està una altra cosa. La OTAN amb Putin perilla. I ja ho ha dit, no? Aquí nosaltres no estarem, com que ell té mentalitat d'empresari, porta a Nord-Amèrica com una empresa particular seva, que paguin les seves factures. Aquí cadascú que s'espavili. Però clar, Europa ha d'espavilar. Ha d'espavilar. I com ho ha de fer? Pues, bueno, posant la por al cos perquè la gent digui, no, sí, vinga, anem a invertir els diners que tenim en lloc de que si canvi climàtic, que si drets humans, que si no sé què, que sigui que s'allà, en armament, perquè, clar, tenim un perill de guerra, no?
Bueno, no sé, tenim aquí jo, tema.
Ja que he fet referència, l'Adrià ho ha buscat, home, un mapa, no sé si el vols comentar, Adrià, el mapa de...
No, bueno, és el que tu has comentat, sí. No? Que està al món ple de guerres. No sé si ho veieu bé amb la pantalla, és que es veu petit, però el color vermell és guerres que han causat més de 10.000 víctimes, el taronja entre 1.000 i 10.000 i el groc entre 100 i 1.000. O sigui, preocupant bueno, és.
Perquè els oients sàpiguen, és deverdaddigital.com, no? Les guerres en el món en 2023. I ja veus que la gran majoria del planeta, doncs, està ficat en guerres, o hi ha guerres en molts territoris.
Però si us hi fixeu, com sempre, quan parlem del món, sí. Sembla que el món només és el món occidental, eh? Uh-huh. Europa, Nord-Amèrica i poca cosa més. La
no,
resta,
per això deia jo, Àfrica,
doncs, interessa gens,
no.
Eh?
No, però és que Àfrica, vull dir, està constantment en batalles, guerres, i provocades per Occident.
Clar.
Bueno, perdoneu que canvi radicalment de tema perquè ens queden pocs minuts i, clar, sabeu que també és dolent, és un tema dolent, que ens afecta, no sé si ens afecta o no, per això l'he posat damunt de la taula perquè vosaltres també opineu. Dimarts és Sant Jordi, no sé si vosaltres...
I plourà,
bueno. Que plogui, no sé, és que tenim moltes ganes de que plogui. Però bé, una de les notícies que no és nova d'aquest any, però que ja es va veient, és que les roses cada vegada més venen de fora, especialment llegia que de Colòmbia, de Kènia, inclús, Etiòpia, bueno, d'Equador, no? I que vosaltres us en recordeu que teniu una edat que la majoria de les flors que venien als mercats venien del Maresme. Us en recordeu? Quan venien flors del Maresme,
sí,
tal.
Sí, sí.
I que l'únic productor de Catalunya que encara en conrea diu que haurà de deixar la producció perquè és impossible de competir amb els preus baixos d'això, no? Amb el mercat, no sé què. Llavors, una altra incoherència, ja no de la raça humana, sinó dels propis catalans, no? Haver de viure el Sant Jordi amb la rosa estrangera, no? No sé si us... No, ja no dic si us preocupa, però si és un tema que vosaltres penseu que això és el món que ens toca viure o...
Benvinguts a la globalització.
Sí, a la globalització.
A la qual podem posar el nostre gra de sorra per frenar-la. Crec que aquí els consumidors, no sé si en aquest cas les roses, perquè les compren, no... Bueno, es poden fer boicots i tal, però vull dir, hi ha productes que podem decidir no comprar als consumidors.
Uh-huh. Però... Sí, sí.
Bueno, aquí he llegit que diu que només un 1% de les roses que es venen són catalanes. Ja n'hi ha espanyoles.
Hauran de portar denominació d'origen, la rosa, quan la vas a comprar. Aquesta rosa d'on ve? No? Sí. Perquè segons d'on vingui la compro o no. Però de tota manera, és que, clar, és el mercat, no? I això sembla que ho justifica absolutament tot.
I a la gent li importa això, de comprar una rosa que no...
Però és que ens hauria d'importar, no la rosa, sinó tot. És que, a més, no és sostenible, tampoc. Clar. No és sostenible.
Sí, jo crec que no veiem...
No pot ser que vingui una rosa de no se sap on i que l'hagin de vendre aquí més barata que la que es podria produir aquí.
No,
això no té cap sentit.
Que AliExpress, una empresa d'aquesta, et porti un clauer des de Xina aquí i et costi, no sé, un euro i mig i aquí et costi tres... És que
algú no
funciona.
Algú no va.
I com ho canviem, això? Perquè jo, mira, m'ha arribat una cullera. Jo volia 6 culleres, 7, no 7.
No compraran.
I s'han equivocat. I això és de Guix, em sembla, Guix, que és com AliExpress i tot això. S'han equivocat i m'han portat una. I he fet una reclamació, em tornen els diners, però penso en això, no?
Últimament ja has dit, vas parlar de Shane l'última vegada? Que no m'encaixa amb tu, Josep.
No t'encaixa?
Sí. Vull dir, tu hauries de comprar més local, més... Clar, hem de tornar a baixar les botigues...
Però som incoherents al final,
sí,
no?
Sí, perquè jo també faig moltes coses incoherents.
Intentar ser coherent però... absolutament amb tot, no sé, Feli, jo...
Bueno, però només que ho siguem una mica més del que
sí.
Ho som i treballar en aquesta direcció ja estaria bé, perquè és que si no, ja cal que ho deixem córrer tot, eh? I això...
Però...
Sí, mira, tu... Surto del tema. Però ja que tenim...
No surtis molt del tema.
Tenim uns anys tots els aquí reunits.
Menys ell, que és jove.
No, us en sí, recordeu també. Del Kiko el Progre? La vinyeta que sortia al periòdico?
Sí.
No. L'Adrià mira com dient qui és Kiko el Progre, no?
És com a jove?
Doncs la primera...
Tot sona el Kiko el Progre?
No.
La primera vinyeta que va fer anava a comprar un llibre i el paga amb la targeta de crèdit. I quan surt, fa un gran gemec, un suspiro, que es diu, i diu, mira que és trist el mundo. Compro un libro sobre Marx i lo pago con el elemento capitalista com és la targeta de crèdit.
Sí.
Una qual cosa, doncs, amb això que estàvem dient de les roses, i també ho deies tu, mira, benvinguts al món de la globalització, què hi farem? Sí. A partir d'aquí, preguntem-nos, tots aquests proveïdors i productors de roses que teníem aquí, que han deixat de fer-ho, a part del tema de que és que vinguin de fora molt més barates, què passa perquè aquí aleshores no les puguis produir? Perquè jo a casa meva segueixo plantant rosers com sempre. Què és el que està passant amb aquesta gent? Algun dia ens ho tindran que explicar.
Bueno, que no poden competir. O sigui, si t'arribes, si tu aquí, suposem que és un pagès honest, no? Dintre del que es pot ser, i has de pagar uns sous i una seguretat social i tal, i no sé què, i els costos són els que són, resulta que la rosa d'aquí és molt més cara que la rosa que et ve de vés a saber on, de l'altra punta del món, perquè allà els sous són els que són, es paguen com es paguen, etcètera, etcètera. Tindrem una flor, una rosa d'aquí maca, però l'he de vendre a 3 euros i l'altra me la ven a 9,5. Pues està clar que compraran la de 8,5 la gent i no la de 3 euros. I, per tant, el meu negoci se'n va en orris, no? Segurament passen més coses, però el que és més evident és aquest, que és el que, per això prolifera tot el que ens ve de bé se saber on. Que és que no té sentit, com tu dius, no té sentit. Que s'hagin de pagar els costos de transport des de la Xina fins aquí i que el producte sigui sent més barat.
Però després plorem. Perquè, no sé, a Barcelona els darrers anys han tancat molts negocis històrics.
Clar.
I tothom diu, un altre negoci, quina pena, no? I tinc una amiga, li preguntava un altre, vale, quants cops has anat a aquest restaurant els últims 10 anys? Bueno, potser no has anat i ara plores. Vull dir que ens queixem de coses que, si tampoc posem el nostre gra de sorra, no?
Però al final busquem la comoditat, busquem... No sé, hem perdut una mica aquesta humanitat, no? D'anar a comprar el llibre... a la llibreria de sempre...
Jo estic fent per recuperar, jo no...
Jo sé que jo aquí en aquest carrer tenim una llibreria que jo sóc client addicte, cada mes com a mínim vinc a comprar un llibre. També reconec que algun l'he de comprar telemàticament perquè són temes molt específics. Però si no, vinc aquí, li encarrego, al cap de 2-3 dies el té... Prefereixo fer-li sempre amb ell.
A part que és maco, és xulo.
Sí, és xulo, però clar, com que estem en aquest món d'immediatesa, que tot ha de ser ràpid, o sigui, com que aquestes plataformes, demà, si ho fas abans de 6 hores, demà abans de les 12 el tens a casa.
S'ha de sortir d'aquesta roda.
I en canvi, si vas a la llibreria, potser diuen, no, miri, s'ha de demanar, el té d'aquí 2 dies, 3 dies, i clar, no, és que el vull demà, no sé.
No, bueno, però és que això depèn de nosaltres.
Sí. Bueno, no sé.
Recomano un llibre. Us recomano un llibre.
Digues.
Sobretot això que estem parlant, que es diu Una filosofia de la resistència. Per a una filosofia de la resistència. Està escrit en castellà per un noi que és de Madrid i que fa programes per televisió, que és molt fàcil de llegir, però que diu les coses molt clares.
Com es diu l'autor?
José Carlos... Té un nom així tot rebombant. Sí. José Carlos... González Serrano, o algo així.
I el títol?
Para una filosofia
de la resistència.
No, però ja que estem, no sé si així, aquí te pillo, aquí te mato, un llibre per Sant Jordi.
Ja, espera, deixa'm pensar.
Ei, ara us he agafat, Bueno, jo en diré un. ja sé que no és nou d'aquest any, és Palabras del Egeo del Pedro Olaya.
Ah, eh?
Palabras
Pedro Olaya, jo m'he quedat amb ganes.
Sí, Pedro Olaya, Palabras
del Egeo. Jo diré que ara l'he començat, el de... Crec que el títol és Vida líquida, de Bauman.
Ah, sí.
Que està escrit fa 20 anys, eh? Però...
Sí, però
és igual.
Sí. Descriu perfectament.
Que ara hi ha gent que parla ja de gaseosa, eh? Societat gaseosa, en comptes de líquida.
Societat gaseosa, ostres.
Sí, sí.
Pues mira, un... I avui he recuperat la foto. Un que es diu Ester Último Aliento, de Manuel Calderón, que és sobre en Salvador Puig Antic.
Mm-hmm. Ah, sí, és veritat que l'he vist anunciat. Sí. Bueno, no sé... Tu, Josep, tu tens algun llibre allò per dir a la nostra audiència?
Sí, jo recomano un que és molt famós. A mi m'agrada molt, que és Sapiens. Sapiens. No sé si l'heu llegit. A mi m'agrada molt, no sé si a l'audiència li agradarà.
Sí. Jo l'he llegit, i val la pena. Jo vull recomanar un còmic que també té ara molta... més de 40.000 exemplars venuts, amb l'últim, bueno, la primera edició acabada, etc, que és El abismo del olvido, del Paco Roca. Vale, que precisament vaig anar a veure dimarts a la presentació a Barcelona, que parla sobre la descoberta de les fosses de franquisme, de com una senyora de Paterna porta tota la seva vida buscant les restes del seu pare, no? I és un còmic que jo us recomano, sobretot a la gent més jove, perquè no hem d'oblidar aquesta part de la nostra història, no? I està fet, a més, amb unes vinyetes magnífiques del Paco Roca i amb el guió del Rodrigo Terrassas, diu, que també ha fet tota... I és una història verídica que val la pena que mireu. Bueno, escolta, 3:15 de nou i acabem el programa d'avui. Jo crec que ha estat intens, però acabem bé, si us plau. Compreu la rosa, compreu el llibre, que plogui, però que no plogui a la tarda, que és quan la gent surt. I bueno, que sigueu molt feliços i la setmana que ve portarem algun tema una mica més maco, no? No sé.
No sé,
perquè com que esteu en aquest món, ho intentarem. Intentarem que bueno, aquest és el programa tal com raja, parlem de tot.
Sí.
I és el que toca. Gràcies per estar amb nosaltres una setmana més i ens trobem la setmana que ve, el dijous, a les 8, aquí al Tal com Raja. Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.